al Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
Bon dia, amics i amigues del Rodamón. Estem en una setmana de precalentament del que serà la setmana que ve amb la Diada de Sant Jordi. Estem fent un recull. Sabem que si no canvien les coses, doncs les parades de llibres estaran davant les botigues de llibreters i les botigues de flors doncs, davant de les floristes. Però això no treu doncs que algunes entitats, alguns col·legis que recollien calarets per fer el viatge de final de curs, doncs no puguin fer-ho o tinguin que estar al xupluc d'alguna botiga que els hi deixi alguna botiga que els hi deixi un raconet per vendre les seves flors o els seus llibres. Llibres d'estem recopilant. El nostre company Irineu Castillo, el dels Castells, sabem que presenta un llibre per Sant Jordi que es diu Mil i una curiositat d'Hospitalet i el Baix Llobregat. Mil i una curiositats recollides per l'Irineu i que ell, com que és tan humil, no, igual no és capaç de presentar el seu llibre. Doncs sapigueu que a qualsevol llibreria de les bones podeu demanar el llibre Mil i una curiositat d'Hospitalet i el Baix Llobregat. De llibres d'aquí al Maresme en tenim diversos. Un que fa referència als bons noms o malnoms d'aquí de la nostra contrada, de la comarca del Maresme. Home, el més popular potser és el Mataró, els capgrossos. Capgrossos. Per què es diuen capgrossos? No sé, hem de llegir el llibre. També Arenys de Mar. Arenys de Mar diuen que són setciències, els veïns, els senyors d'Arenys de Mar, i que els dijous dormen en les ulleres posades. També diuen doncs, que hi ha altres dites, com que el dijous els Arenys de Mar parlen en castellano. Bé, és un llibre interessant. També hi ha un llibre de les memòries del Maresme antic, fotografies de lo que havia sigut el Maresme i lo que és ara, fent comparances. Més llibres que podem trobar, doncs, no sé. Sé que, per exemple, l'Alícia ens farà esment d'un llibre que es diu Oh, Jerusalén, que parla dels fonaments de l'antiga Israel i per què segueix avui en dia doncs, tan perseguida i tan defensada per alguns. M'agradaria que si teniu algun llibre en ment, algun llibre que us agradi, que voleu fer promoció, teniu tots els dies fins la setmana que ve, que gravem el programa, doncs per adreçar-vos i fer-lo arribar, fer-lo la notícia a la nostra adreça rodamonradio@gmail.com rodamonradio@gmail.com. Us agrairem doncs, que es feu arribar aquests llibres. Més notícies. Amb la Diada de Sant Jordi, l'Ajuntament d'Arenys, a través de la seva oficina de turisme, si demaneu un planell allà, trobareu un recorregut per tota l'antiga vila d'Arenys de Mar amb els llocs emblemàtics, el retable de l'església de Santa Maria declarat monument nacional, el carrer de l'església amb les seves plaques amb els oficis de cada veí, el centre d'estudis de l'antiga fàbrica Calissai, el museu de les puntes, el museu de minerals, el xifrer, etc. En aquest mapa que ens donaran a l'oficina de turisme a partir del dia de Sant Jordi, teniu a cada lloc un codi de barres. Si fos servir l'escàner del vostre mòbil, no es tindreu accés a un petit vídeo teatralitzat que us dirà la història d'aquest racó que esteu visitant. Crec que és interessant, és molt interessant. i també el Consell, o el Consell del Comerç i també del Turisme del Maresme presenta un mapa en diferents indrets dels jocs emblemàtics. Una altra cosa que està fent un estudi el nostre company Irineu Castillo és amb el títol de Hi ha moros a la costa o moros en la costa, i parla doncs de per què alguns pobles que s'dedicaven a la pesca, doncs a davant de les incursions pirates que normalment venien d'Argèlia, doncs s'havien constituït els pobles a la banda de dalt. I per això, per exemple, tenim Arenys de Mar, Arenys de Munt, Vilassar de Mar, Vilassar de Munt, etc, etc. És un estudi interessant que no sé si arribarà a plasmar-lo en un llibre. Ja veurem. Esperem la setmana que ve. Ah, i una curiositat. El programa de la setmana que ve, per als que us agrada la història, recordeu que el 25 d'abril de l'any 1974 es va produir a Portugal la Revolució de los Claveles, la Revolució dels Clavells, on els militars, cosa rara, van fer un cop d'estat a favor d'instaurar la democràcia a Portugal. A motiu d'això, nosaltres vam tenir ocasió de fer una entrevista amb el comandament d'aquell moment, el famós Otero Saraiva de Carvalho, més conegut amb el nom en clau dels que feien el cop d'estat, com el Otero. Otero es deia, doncs, en realitat, Charlie o Òscar. Òscar era el nom de guerra que feien servir molts comunicats. I Otero Saraiva de Carvalho ens explicarà en aquesta entrevista la importància que va tenir la ràdio amb el cop d'estat, amb les senyes i contrasenyes que s'enviaven, i per saber si la policia política del règim, la PIDE, els havia descobert. És interessant, si podeu, graveu-la. Això, tot això, al programa de la setmana que ve. Sant Jordi, 25 d'abril a Portugal, i moltes més coses. I ara anem amb la contraportada, amb la contraeditorial del Josep Dalmau a l'Incombustible. Encara segueixes amb la teva teoria del futbol? Encara segueixes sent futbolero, Josep?
Hola, què tal, Manel i amics oients? Avui anem per la segona part dels esports d'elit. És a dir, concretament, del futbol. Àrbit, pita ja! De fet, els àrbits han estat i són figures molt importants de l'entorn futbolístic. Realment són els que manen en el camp. Igual et piten un penal. Penal és el càstig màxim que fa que un jugador, des d'un punt marcat en el camp, xuti a la porteria amb l'única defensa del porter, que se suposa, com el nom indica, que defensa la porteria. Ja vaig dir que no a tothom li agrada el futbol i, per tant, és millor explicar-ho una mica. L'àrbit també té la potestat d'expulsar a un jugador del camp. Això no cal que ho expliqui, no? De fet, ara, quasi no es pot ni tocar el de l'equip contrari. Intentes disputar una pilota per alt, toques una mica el contrari i ja es falta. I com que el reglament impedeix utilitzar les mans, només el porter, crec que haurien de fer els pantalons amb butxaques per amagar-se-les, perquè la pilota rasca la mà i l'àrbit pita mans i falta. Jo crec que els jugadors se'ls hauria d'embolicar en paper de bombolles. Sí, home, d'aquell que posen els paquets perquè no es rompin si reben cops. Això és clar, és que valen tants calés. Els jugadors, vull dir, no els paquets. Tornem amb l'àrbit. Mira si és important la seva figura, que abans tenia dos ajudants, o ajudantes, que també, que eren els jutges de línia que corrien les bandes laterals del camp. Fa un temps, tant l'àrbit com els jutges de línia anaven vestits de color negre, eren els senyors de negre, i el públic, que abans s'hi podia anar als camps, els hi deien de tot. I si les decisions no favorien a l'equip local, més encara. Ara, el color negre ha passat a groc o a fúcsia. De tota manera, no s'han tret la mala estrogança. Les tècniques modernes també han arribat al futbol, i ara, a part dels tres àrbits del camp, n'hi ha tres més que, suposadament, aprofitant les càmeres que enfoquen el camp de diverses perspectives, veuen i analitzen si el jugador està en offside, paraula anglesa, ja que diuen que el futbol el van inventar els anglesos. Aquí li diem fora de joc, que és quan no hi ha cap defensor entre l'atacant i el porter. No sé si queda gaire clar o no. També decideixen si és gol vàlid o no. Mira, això és una tocada de nassos. Abans feien gol i tothom ho celebrava, l'equip que l'havia fet, clar. Però ara, amb aquests tres paios que ho miren tot, no saps mai si és gol o no. O sigui, que els jugadors s'abracen i resulta que decideixen que el gol no és vàlid i s'han de desabraçar. Vaja, que els han posat allí per tocar els collons. Perdó, eh? D'aquesta tonteria en diuen el VAR. En B baixa, no en B alta. Encara que moltes vegades sembla que surtin d'allí, del VAR, en B alta. Foten ratlles a la pantalla que suposadament són rectes. Tan rectes com les meves, quan jo estudiava una cosa anomenada dibuix lineal. El meu pare em va treure de l'estudi dient-me: noi, si vols que caiguin totes les cases que tu dibuixes, continua. Si no, val més que pleguis. Doncs per tocar els nassos i tirar, suposadament, ratlles, cobren, eh? Oh! I tant que cobren! Normalment ho fan àrbits retirats, vaja. Com els futbolistes que fan de comentarista i volen donar classes de futbol i quan jugaven, ai mare! A fi, que ja ho vaig dir, que el futbol no és el que era. I no t'ho perdis, ara poden fer 5 canvis, quasi mig equip, 11 contra 11 abans. Diu que és per la pandèmia. No sé què conté a veure la pandèmia en que juguin 5 més o 5 menys. Quan més juguen, més possibilitats tenen, no? És que fan PCRs i encara que sovint s'abracin, amb això dels PCRs ja ho controlen tot. I ara ja comença a haver-hi públic, en segons quins camps. Aquí tardarem. Però en altres països, l'altre dia televisaven un partit on hi havia 15.000 espectadors en un camp que cabien 60.000. El curiós era que, mira si es podien separar per les normes sanitàries, però no. Enfocava la càmera i semblava que s'havien reunit tots. En fi, que tot arreu couen faves. I ara què passa? Expulsat? Per què? Què he fet jo?
I ara arriba el moment de presentar la portada musical del Rodamón. I aquesta setmana, de veritat, que m'ha sigut molt fàcil, molt fàcil. M'hi han recordat una cançó del Julio Iglesias, el Julito, que deia "Abrir en Portugal". Com serà l'Abrir en Portugal? Doncs escoltem el Julio Iglesias, que ens ho explica.
Saudades de un lugar, el aire de un cantar, leyendas que escuchar, mil versos que rimar, un alma, una emoción, un pueblo, un trovador, abril se vuelve una canción. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta. El fado es el llorar de un pueblo, su cantar. Me gusta vivir en Portugal. Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar, sentía tu querer apenas sin hablar. Saudades que al cantar me acercan más y más a aquel abril en Portugal. Una emoción, un pueblo, un trovador, abril se vuelve una canción. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta. El faro es el llorar de un pueblo, su cantar. Me gusta abrir en Portugal. Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar, sentía tu querer. las saudades que al cantar me acercan más y más a que la abriguen.
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble de Santa Cristina d'Aro. Tot reneix en el mes d'abril. El mes d'abril tot reneix, respira primavera, els ocells passen a volades, tot jugant i piulant, el sol ja escalfa i se'n riu de l'ben fresc i esporuguit que vol allargar l'hivern amb fortes ventades. Ja han despuntat i florit moltes flors i arbres. El vent ha mogut les branques dels cirerers, fent que es despullin de flors com si nevés. La natura comença a canviar els seus colors. El mes d'abril ens fa somriure i alegrar-nos. Com aquests 2021 hem d'anar emmascarats i no podem veure'ls a somriure a la nostra cara. Hem après a picar-nos l'ullet amb amor, amb picardia. Aquest mes d'abril pregarem a nostre Sant Jordi que vingui a matar-nos el drac de la injustícia, de la por, el de la ceguesa, el de la mentida. Tots aquests dracs que no ens deixen viure l'abril en pau. Per al poble de Santa Cristina.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart. Fa uns dies enrere vam tenir en els micros de Ràdio Cabrera a Jordi Gas, que ens va presentar Son, una producció conjunta amb Pep Lladó i Enric Hernàez. Son és una proposta entre amics. Avui tornem a gaudir d'en Jordi Gas, aquesta vegada per parlar-nos d'aquest projecte personal com és Gas 1 i Gas 2. Però abans de tot, agrair-li la seva predisposició a compartir amb nosaltres aquests moments de ràdio. Benvingut, Jordi.
Hola, bon dia a tothom.
Com tots sabeu, Jordi Gas és una part de la història de la música feta a Catalunya. Però per als que no el coneixin, farem 5 cèntims de qui és Jordi Gas. Nascut a Vic, és músic, compositor i productor. Es forma com a músic en el Conservatori del Liceu, on estudia piano, i a l'aula de jazz, on es fa seu el baix elèctric. És el responsable de la producció del primer àlbum de Sopa de Cabra. En el cinema i amb la complicitat d'Aventura Pons, assumeix la direcció artística de la pel·lícula documental El Gran Gato. Destaquem també la seva participació com a baixista en grups com Sau i Jarabe de Palo. Actualment és el cantant del grup de rumba catalana Ai 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 i l'actual teclista dels pioners del rock català Doble Buble. Déu-n'hi-do quin recorregut, Jordi.
Vaja, hòstia, vaig a seure perquè m'he marejat.
Home, jo vaig haver de fer-ho, quan vaig llegir, vaig dir, vaja, que li haig de fer l'entrevista.
O sigui, clar, i si vas sumant, clar, com que tot això que has dit no es podria fer de cop. O sigui, s'ha de fer pues, amb el temps, no? Allà, clar, vas sumant i dius, hosti, pel cap baix, això són uns quants anys de vida professional. Sí, sí, sí. No. Bueno, mira, hem tingut una sort relativa a la vida i perquè a part de tenir unes mínimes qualitats que les té molta gent, doncs, no sé, el factor sort influeix molt. I m'ha anat així, i ho hem anat agafant com hem pogut.
Bueno. Avui per jo volem que ens parlis del teu projecte més personal, com és sí. Gas 1 i Gas 2. Ah. Abans d'endinsar-nos... Això... perdona, Jordi, digues.
Sí, no, digues.
No, explica.
No, perquè... és que no, que amb el temps, després de treballar amb tanta gent i això, clar, dius que finalment per què volíem... No perdre de vista mai per què volíem ser submúsics, saps? Sí, acompanyar i treballar pels altres sempre ha estat bé, però sempre aquella cosa ens ha quedat aquella cosa de fer les coses més personals, saps? Aquella música que vas fent cada dia però clar, el bosc no ens deixa veure, o sigui, els arbres no ens deixa veure el bosc, no? I a vegades el dia a dia et treu aquesta perspectiva. I bueno, per tongades he pogut centrar-me per fer els meus projectes, sí, sí.
Què et sembla, Jordi, si abans d'endinsar-nos en què ens expliquis i ens parlis de Gas 2, posem un tema de Gas 1?
Molt bé.
Quin vols que posem?
Mira, estava pensant en Oceà, que va ser el single d'aquest primer projecte, i aviam si us agrada, aviam.
Segur que sí. L'escoltem i tornem de seguida.
Vinga.
Com lliçons apreses, recito cants i riures dels teus ulls. Mil tempestes enfonsen les cadenes d'haver-ho sense por. Dormint al teu racó, navego sense por. Dormint al teu racó. Mare dels desitjos, em bec la copa del teu ventre fluid. Miro enrere com el nen que plora un conte esfumat. Vull trencar molts matins, passejar els camins, una nit i el temps perdut. La memòria oblidant quant de temps ha de passar. Vull una cel amb tu, no serà.
Ara sí, Jordi, entrem a parlar de Gas 2. Explica'ns una mica aquest projecte.
Mira, després de Gas 1 han passat 7 anys ja. I com que realment no hi ha un clamor popular per la meva música, em sap greu. Jo faig les meves cançons quan em ve, saps? Tot i que, de fet, la creació no sempre és... Cada dia fas coses, cada dia t'asseus una mica al piano i tal, però el concepte d'intentar que això sigui un disc ha de ser es requereix un esforç suplementari i una intenció. I mira, m'ha anat així, just ara, pues, quan hauria ser el Nadal, aquest Nadal passat no l'altre, o sigui, fa un any i mig, vaig començar a fer temes i vaig veure que tots tenien... dintre de la varietat estilística que estan els seus discos, doncs veia que tenien tots una mateixa línia i una voluntat d'anar junts. I doncs mira, vaig preparar-ho així, em va sortir així, i van sortir bastant de seguits, bastant seguits. O sigui, des del que vaig composar el primer fins que vaig composar l'últim, va ser bastant poc temps, i bueno, i així es va anar. just abans que ens confinessin, ja vaig organitzar-me amb els meus dos companys músics, amb Toni Pagès i Antoni Mena, i els hi vaig passar els arxius, perquè jo treballo a casa amb l'ordinador, pum, els hi passo els arxius, i ells ho vam gravar de manera, ells van gravar cadascú a la seva, de manera no presencial. O sigui que avui en dia la tècnica ens permet fer això.
I tant.
I ho vam aprofitar.
I
així és quedat.
El disc ja el podem trobar? O quan?
Físicament no, però digitalment sí. Està penjat a totes les plataformes. A totes les plataformes. A Spotify, iTunes, a tot, a tot arreu.
I quan creus que podem gaudir d'ell físicament?
D'ell físicament, quan... De fet, avui en dia, doncs, mira, per exemple, jo ara estic a Vic preparant... Em trobes ara mateix, està preparant l'escenari per el concert que faig aquest dissabte.
Ah, mira, és interessant.
I sí, mira, just m'has enganxat en aquest moment. I llavors, clar, jo ho vinculo com que la distribució física... Mira, a Vic teníem una botiga de discos que ja ha tancat. Sí. O sigui, a Vic no es pot comprar un disco, un CD no es pot comprar, perquè no hi ha botigues on te'l venguin. Llavors queda només una sortida, que és a concerts, vendre els concerts.
Ah, bueno.
I clar, i concerts tampoc és una cosa que vagi a arreglar-se així d'avui per demà. Llavors jo crec que en principi cap al juny que tinc la presentació amb tota la banda, perquè aquesta presentació que faig aquest dissabte és amb piano i veu, i això, pues que això, cap al juny que faig la presentació amb la banda,
llavors...
intentaré tenir-lo ja físic.
Molt bé. Parla'ns una mica de com els oients i nosaltres mateixos podem arribar al teu perfil, escoltar la teva música i trobar les actuacions que vas fent, tant les teves com a Gas, com a Jordi Gas, com amb els grups que col·labores.
Vale, lo més fàcil, per exemple, és anar al YouTube i allà, per exemple, si poses Jordi Gas, de gasos ja en són pocs a la vida, diguéssim, gràcies a Déu. Bueno, mira, l'altre dia vaig veure que li van donar un premi a una escriptora que es diu Anna Gas.
Mira.
Que això, dic, una cosineta, li vaig dir, hòstia, una cosineta, que no sabia si ella... Bueno, si vas al YouTube i poses Jordi Gas, trobaràs tots els meus vídeos... Després a l'Spot i el mateix, i tots els Jordi Gas trobaràs els dos, el Gas 1 i Gas 2, i també la col·laboració que vam fer amb el Lledó i l'Hernández, i que ens vau ajudar a donar promoció.
Uh-huh.
I bueno, després els pau a Instagram i al Facebook, Jordi Gas, tot el que sigui Gas és fàcil de trobar. que no em truquin per arreglar la caldera.
Ah,
això també em passa a vegades.
Bueno, perdona, si paguen, tot és posar-s'hi.
Sí. Vaig equivocar la vocació. Hauria de dedicar-me a ser llauner.
Mira, mai és tard per començar.
Sí. Ja tinc el nom posat, saps? Vull dir que no...
Sí. Amb el tema aquest del Covid, el que sí. Ara ens comentaves és que els concerts són una mica difícils, però en teniu algun de programat amb algun dels grups que toques o tu mateix?
Sí, jo tinc, ara tinc aquest dissabte, però és una cosa que hi dic i amb confinament comarcal estem fotuts, però bueno, diguéssim, per el concert de possibilitat vinc aquí al Casino de Vic i faig concert amb piano i veu, quasi pels amics, saps? Pels amics. Però bueno, que també està bé.
I
després, doncs, al juny tinc una altra coseta i estic esperant aviam què passa amb el disc i com està això dels concerts i per treure el cap, saps? Bàsicament.
I a la gent que ara t'escolti i et descobreixi, on te penges les dates dels concerts? Alguna pàgina web?
Les dates de concerts, mira, ara com que hi feia... I he començat una nova discogràfica que es diu RHRN, són les inicials de Right Here, Right Now, hòstia, bé que m'ha quedat, RHRN, que tenen, en català tenen gent com la iaia o la Ivet Nadal, i estic allà, i allà, doncs, per exemple, si entres al meu al catàleg, on entres al meu Jordi Gas, allà també ho trobaràs.
Perfecte.
I a totes aquestes pàgines que t'he dit, allà ho vaig penjant tot.
D'acord.
Allà ho vaig fer a Instagram, Facebook i això. No tinc Twitter perquè no em dóna temps a tenir-ho tot.
És impossible.
Sí, 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 i encara no tinc secretària, i no, o secretari, perdó.
Bueno, doncs mira, fes un, ja que estem aquí, un nomenament, qui vol ser el secretari o secretària de Joan Blas?
Exacte, exacte.
Que et busquin i que t'ho proposin.
Sí, sí. Doncs, està bé, està bé.
Molt agraït, Jordi, per compartir amb nosaltres aquests minuts de la ràdio. Però per acomiadar-nos, ens agradaria posar un tema de gas. Quin vols que posem?
Molt bé, perquè trobareu... Així es podreu analitzar, podreu fer un ull crític sobre la meva trajectòria i podeu... Ara que hem sentit un tema de fa 7 anys, ara sentirem un d'aquest últim treball que es diu... Jo crec que aniria que fos Bosc.
Uh-huh.
Bosc, eh? Represento així. I veureu que dintre de la meva filosofia de les harmonies i de les melodies, doncs hi ha un altre tractament i... En fi, espero que us agradi.
Segur que sí. Jo tot el que he escoltat de moment m'ha agradat molt. O sigui,
molt bé, m'alegro, de veritat.
Doncs ara sí, moltes gràcies, Jordi, i fins aviat.
A vosaltres. Una abraçada.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
Dins de l'espai del Rodamunt hi ha arribat el col·leccionista. Hi ha arribat el col·leccionista i aquesta vegada portaré a la vocalista Lolita Garrido i un gran èxit, el títol Pequeña, que aquí el lletrista d'aquesta melodia era un famós poeta argentí, de nom Homero Expósito, i també el músic era un pianista famós que era Òscar Maderna, que a més aquest senyor també era director d'orquestra i compositor, i va passar un succés tràgic en aquest compositor, que era molt aficionat conduïa i pilotava avionetes, i amb un altre amic en un camp d'avionetes doncs van decidir fer una competició tots dos d'acrobàcies aèries, i hi havia la seva senyora que no ho volia, que perquè estava embarassada i no volia tenir disgustos, i resulta que dins d'aquestes acrobàcies varen topar totes dues avionetes i allà es va acabar la vida de l'Òscar Maderna. I la seva senyora hasta va perdre la criatura. Això és un succés dramàtic que va passar. Però ara portarem la melodia de Pequeña, el títol, Pequeña, que va tenir molt d'èxit i es van fer moltes versions. I entre elles la que porto ara, que és aquí en el país, la va fer la Lolita Garrido.
Donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía serás la alegría de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña de mi corazón. Hace mucho que espero y hará mucho más, porque tanto te quiero que habrás de llegar. No es posible que tenga la luna y la flor y no tenga conmigo tus besos de amor. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, con las alas de tu fantasía serás la alegría de mi soledad. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción. La luna, sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña de mi corazón.
Fins aquí el col·leccionista amb Josep Pons.
Hospitalet de Llobregat, como ciudad satélite de Barcelona, ha crecido desmesuradamente en los últimos años, pasando en un siglo de ser un pueblecito agrícola hasta prácticamente ocupar todo su término municipal. Este endiablado crecimiento en tan poco tiempo ha provocado que Hospitalet se haya transformado en una gran ciudad, pero aparentemente con muy poca historia en su haber. Y si preguntamos a cualquier hospitalense, aparte de las historias del día a día en un suburbio trabajador, pocos acontecimientos históricos que hayan sido capitales van a poder contar. Sin embargo, si se da una vuelta por Memento Mori, verá cómo nuestras atestadas calles atesoran más historia de la que parece. Y, por ejemplo, nos encontramos con que en la calle Chipreet, en pleno casco histórico, se firmó uno de los tratados que más ha afectado toda la geopolítica europea de los últimos siglos, el Tratado de Utrecht. En 1713, la Guerra de Sucesión a la Corona Española estaba dando sus últimos coletazos. Los Borbones y los Austria habían convertido el territorio español en un campo de batalla donde Castilla defendía al aspirante borbónico y donde Aragón defendía la causa austracista. Por su parte, Francia apoyaba a los Borbones, cuestión de familia, e Inglaterra y Portugal ayudaban a los austrias para evitar la formación de un bloque franco-hispano que decantara gravemente el equilibrio de fuerzas en Europa. No obstante, cuando el archiduque Carlos de Austria se encontró, sin buscarlo, sentado en el trono del Sacro Imperio Germánico, todo cambió. Ante esa situación, los austrias dejaron de interesarse por la corona española y los ingleses dejaron de interesarse por apoyar a los austrias debido a que no había ganas de reeditar el macroimperio de Carlos I. O lo que es lo mismo, que tanto los unos como los otros abandonaron a su suerte la resistencia antiborbónica de la antigua corona de Aragón. Estos territorios se enrocaron aún más en su tesis, habida cuenta la merienda de negros que se avecinaba para las tropas de Felipe V si estos vencían, y que después se confirmó como tal. Al cambiar tanto los objetivos de los diversos contendientes, el armisticio entre todas las partes era obligado, y comenzó un intercambio de cromos en la que la peor parada, como siempre, fue España, debido a la obsesión de Felipe V por ser reconocido como rey legítimo por la comunidad internacional, no dudando en desprenderse de Gibraltar, Menorca, Cerdeña, Sicilia y Flandes, curiosamente casi todos territorios de la rebelde corona de Aragón, para conseguirlo. En esta tesitura, el 22 de junio de 1713, y a espaldas de los resistentes catalano-aragoneses, se reunieron en Hospitalet el conde de Königsegg y el general Cheva Grimaldi, representantes del ahora emperador Carlos VI y de Felipe V respectivamente, para consensuar los términos de evacuación de las tropas austracistas de los territorios rebeldes de Aragón, en lo que se dio a llamar Convenio de Hospitalet, dentro de los Tratados de Paz de Utrecht. Con este convenio llegaron al acuerdo de que no iban a tirar ni un tiro entre ellos y que los austrias simplemente abandonarían las plazas fuertes que ocupaban en un plazo más o menos breve de tiempo. La suerte de los seguidores de la causa del emperador Carlos en los territorios evacuados no importó lo más mínimo, ya que los territorios aragoneses simplemente habían servido como campo de batalla para dirimir quién era más fuerte en Europa, en una reedición del conocido dicho africano según el cual, cuando dos elefantes se pelean, la que pierde siempre es la hierba. De esta forma, los defensores antiborbónicos se vieron totalmente traicionados y abandonados a su suerte ante la apisonadora hispano-francesa, cayendo los focos de resistencia uno tras otro al paso de las tropas de Felipe V, hasta llegar el culmen en la caída del sitio de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, y comenzando una represión brutal contra los perdedores, la cual aún colea hoy en día. Se ignora el sitio exacto donde se firmó el convenio de Hospitalet, pero se especula con que fuese en la Casa de los Finestrals Gothics o, lo más plausible, en la Casa España, sede del actual Museo de Historia de la ciudad. Este palacete es la antigua casa solariega de estilo renacentista de la familia Juinell, y se cree que fue aquí donde se encontraron ambos negociadores debido a ser esta una de las familias más poderosas e influyentes del municipio. Para investigarlo, el Ayuntamiento de Hospitalet convocó en 2010 una beca para estudiar este hecho histórico de gran importancia para Europa, si bien no consiguió aclarar el misterio. Tenemos tendencia a denostar la periferia de las grandes ciudades, quitándole importancia simplemente porque la historia que se ha producido en ella no ha sido la de los grandes titulares. Sin embargo, la mayoría de las veces, la historia influyente, la que realmente marca, la encontramos en los pequeños detalles, en las cosas aparentemente sin importancia. Y es que, nos guste o no, en este mundo todo está interconectado, incluso Hospitalet.
Èpoques musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Bé, avui, en aquestes èpoques musicals, hem volgut donar-li una volta de fulla a la qüestió. Sempre hem buscat doncs, aquelles cançons que, per la qualitat o per la curiositat dels intèrprets, han tingut una raó de ser en el món musical i, per descomptat, dins de les èpoques. Avui ho farem totalment al revés, és a dir, buscarem aquelles cançons que, si no haguessin sortit, doncs dius, no hauria passat absolutament res. Aquesta, per exemple, que posarem ara mateix, o que escoltarem ara mateix, que ve a ser el mateix, valgui la redundància i repetició, servia per omplir les pistes. La gent ballava esbojarradament quan sonava aquesta cançó. Dius, en lloc d'aquesta, podríem haver posat una altra, que també podríem haver ballat igual, però sense estar esbojarradament. De fet, no va aportar res al món de la música. Però, ves per on, aquesta cançó va ser un superèxit.
Wow! Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 올통벌통한 선어 Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Era el Gangnam Style d'un raper coreà que es feia dir Spy o Spy, encara que com bon coreà realment es deia Park. Una altra de les cançons que podien haver-se quedat en el anonimat era aquesta que escoltarem d'un grup romanès anomenat Ozone, que ens va atabalar convertint-se en la cançó d'èxit de l'estiu del 2004, Dragostea Dintei.
Eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți
c'era nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei.
Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Maya, 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 Maya.
A veure, les dues que hem escoltat eren amb idiomes complicats d'entendre, malgrat que el missatge de les cançons tampoc era ni molt ni poc important, era gens important. I ara, com diria la Trenca, anem per la tercera, xaval! La última és d'un personatge que, malauradament, ens va deixar en el 2014. Es deia Fernando Gramaje Ortega, conegut per Musiquito, que es va donar a conèixer en el 1977 en un espai televisiu que, si no m'equivoco, s'anomenava El Semáforo, un espai que tenia cabuda tots els friquis. Aquest home actuava disfressat de mosca, sí, sí, de mosca. I ara que ve l'estiu, podria anar bé preguntar-se...
¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí, aquí. ¿Dónde está la mosca? Cuidado con la mosca, no te vaya a picar. Que viene una caga, te ha pescado una jata. Estemos muy atentos. Vamos a contar y cuánto llega cinco, vamos a palmar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. Muy atentos que vamos a contar.
Escoltat èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón és amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.